Les dues en punt, tanquem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Sabadell i Olot comparteixen maneres de fer, dos projectes que busquen la continuïtat llarga, en el cas de l'equip de Raúl Garrido des de fa més temps que no pas el d'Hidalgo, que aposten pel bon tracte de pilota, que encaixen poc, però no perquè siguin equips especialment defensius, sinó pel control de l'esfèrica que acostumen a tenir i que estan al top 3 de conjunts amb més possessió de pilota del grup si traiem els filials. Només l'Andorra, de fet, supera Arlequinats i Garrotxins en aquesta taula. Després d'una setmana d'elogis cap a la idea de joc de l'equip de Garrido, avui ha estat el seu homòleg a la banqueta sabadellenca, Antonio Hidalgo, qui s'hi ha sumat, definint-la literalment com a valenta i atrevida. De fet, ha confessat el de Canovelles que enguany s'ha fet un fart de veure partits de l'Olot, ja que li serveix per saber com els rivals del Sabadell busquen contrarrestar un estil similar al seu. S'espera, per tant, que sigui un gran partit per l'espectador, per maneres de fer, aquest Olot-Sabadell de diumenge, pel qual, per cert, podrien estar disponibles Aleix Coc i també Aleix Roig. Com a mínim, els dos defenses ja s'han entrenat aquesta setmana al ritme de la resta del grup.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dos minuts gairebé per sobre de les dues. Toni González, al control de so, quan vulguis.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Antonio Hidalgo i Raúl Garrido, amb ells farem la prèvia de l'Olot Sabadell, amb els dos entrenadors i també amb les estadístiques del partit. Rebrem aquí els estudis a Edu Lorrio, porter de l'Astralpool Natació Sabadell i internacional amb la selecció absoluta, i també parlarem del doble compromís de l'equip femení de waterpolo, de bàsquet o de ciclisme.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol té peu i mig fora d'Europa després de la golejada encaixada a Wolverhampton. L'equip de Bilardo, format ahir per suplents, va caure per 4-0. Anglaterra. El Getafe, de la seva banda, va guanyar 2-0 contra l'Ajax, i el Sevilla no va passar de l'1-1 al camp del Cluj a Romania. I Martin Braithwaite ja s'ha entrenat per primer cop a les ordres de Quique Setién. El davanter ja està a la disposició del tècnic del Barcelona i, de fet, ha entrat a la convocatòria pel partit de demà a les 4 al Camp Nou contra l'Eibar. I el Barcelona de bàsquet espera treure's a l'Eurolliga l'espina de la derrota a les primeres de canvi a la Copa del Rei contra el València. L'equip de Pesic visita a partir de 2:15 la pista del Panathinaikos, allà on no ha guanyat des de fa 5 anys.
I a les xarxes socials.
L'espectacular vídeo penjat a Instagram per la ciclista sabadellenca Ada Xinxó, baixant la sorrera Bike Park, provant una bicicleta elèctrica pel campionat d'enduro de e-bikes que estan muntant. Espectacular, sobretot el descens gravat des de la mateixa bicicleta a meitat del bosc.
De quin partit no estarem pendents?
Primera divisió de Xile, jornada 5 a les 4 de la tarda, hora d'aquí, l'Antofagasta rep la Universitat Concepción.
Avui celebra el seu aniversari
un jugador de primera divisió, ex del Sabadell, l'ara lateral esquerre del Levante, Carlos Clerc.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Divendres 21 de febrer del 2020, la prèvia d'una nova visita a Olot, com us venim explicant durant tota la setmana, res a veure amb el que va succeir fa uns mesos, al mes de maig, amb l'agònica permanència del conjunt arlequinat. La situació no té absolutament res a veure. Segurament l'Olot, per allò de no ser l'última jornada i tenir la feina feta, sinó que encara té aspiracions, de seguida parlarem amb el seu entrenador de per què no il·lusionar-se amb cotes més ambicioses que el 8è lloc que ocupa en l'actualitat. Per part del centre d'esport Sabadell, falten 13 jornades pel final de Lliga i l'objectiu no pot ser un altre que mantenir la posició de privilegi que s'han guanyat a pols els homes d'un Antonio Hidalgo, que ha comparegut com a bon divendres en roda de premsa. També com a bon divendres s'ha passat per allà el Pau Ituri. Què tal, com estàs, Pau?
Bona tarda.
Per escoltar, per saludar el tècnic de Canovelles, suposo, i gairebé rematant aquesta part més emocional, més sentimental, més melancòlica del que va ser una gran tarda a la capital de la Garrotxa, recordant, com dic, aquell 0-2 de la temporada passada.
Sí, a tu et pregunto què et ve al cap. D'Olot, evidentment. El record d'allò més viu que tinguis?
El dinar previ, compte. No m'està malament,
no,
el dinar previ.
Estaria al rànquing, estaria
sí,
dalt del rànquing.
Sí, sí, millor que el sopar, sense cap mena de dubte, perquè vam acabar tirant amb un dia de moltes emocions de dinar, d'allò, de menjar ràpid. No sé.
Mira, et giro la pregunta.
Per mi l'afició, per mi l'agradaria. Per mi el que em ve al cap quan penso en Olot és la quantitat de gent que va ser capaç de desplaçar el Sabadell en una situació crítica com aquella.
Mira, et giro la pregunta. Tu quan diumenge arribis al municipal d'Olot, que arribareu cap allà a les 3 de la tarda, aproximadament, quan et vagis apropant a la porta, en què pensaràs?
Pensaré en que aniré una mica més tranquil que l'any anterior, segurament. No, segurament a mi la sensació de l'any passat era de voler que acabés tot ja, perquè al final era com anem a intentar rematar la feina i ja està. I fins i tot la sensació d'arribar abans a l'estadi i començar a veure el degoteig de seguidors del Sabadell. O sigui que jo em quedo molt, soc molt romàntic per aquestes coses, Em quedo molt amb la part de l'afició. O sigui que en aquest sentit també hi haurà afició del Sabadell, no 2.000, però també hi haurà centenars de seguidors arlequinats, però vaja...
Aquella imatge de l'autocar, els pots de fum volant mentre sortien els jugadors de l'autocar, també el cos tècnic...
Teníem el contraplà nosaltres, perquè estàvem dins de l'estadi i ho veiem des de dins, des de l'altre angle.
Jo diria que vam fer un parell d'angles, no? Tu i el Sergi, que estàveu a l'estadi, i recordo que vaig sortir jo amb el Roger Benet, que estava fent fotografies, i just allà a la sortida jugadors de l'autocar. Li he preguntat a Antonio Hidalgo d'entrada per això, no? Quan arribi el moment del diumenge d'aproximar-se amb l'autocar a la porta del municipal d'Olot, si creu que li vindran moltes imatges al cap. Directament, Hidalgo ha dit que no li ha donat massa voltes a aquesta qüestió, i ha estat un punt més profund en la seva resposta, sobretot pel que fa...
No ha parlat del dinar previ, no, llavors?
No sé com va dinar, no sé com va dinar la plantilla, però vaja, segur que igual que nosaltres...
Poso-la
amb el foc. S'ha posat, com diem, més profund en aquest sentit, i ha expressat un discurs per mi molt interessant de com ha canviat el club des del partit del mes de maig, fins i tot des de la seva arribada. Però diu Hidalgo que ha de servir aquell partit d'Olot com alguna cosa més pel futur.
Jo vull destacar que Olot ha de ser un punt de partida del que és el Sabadell. Pel futur, és molt important pel futur del club, saber aquell dia la situació que estàvem. Pel futur, per pensar el que volem, el que passarà, quan estigui jo, un altre, altres dirigents, el que sí. És molt important saber el d'aquell dia, el que va poder significar, i a partir d'ahir créixer moltíssim. Però sabent que fa uns mesos estem en una situació que no volem passar mai més.
Doncs estic absolutament d'acord amb el discurs. Li compro paraula per paraula allò de sabem que veníem d'aquí i sabem que vam fregar la desgràcia, tinguem-la present de cara a valorar el que tenim ara mateix. Per cert, missatge intern. I aquí se'n recorda d'un vídeo famós que es va fer sobre la gespa i en el qual vas acabar gairebé olorant el verd del municipal d'Olot.
No, el vaig olorar
vaig tocar. El papa, quan arriba a algun lloc i dona un petó al terra, doncs pràcticament va fer el mateix Pau Ituri. El que passa que amb una mica més d'empenta.
Una empenta aquí
d'agafar embranzida,
d'aquí tinc al costat,
amb l'eufòria, i va anar per terra. En definitiva, va ser un dia d'emocions fortes. Aquell del mes de maig, el de demà passat, espero que sigui emocions fortes en lo futbolístic, però no tant en quant a conseqüències de la classificació, però estic absolutament d'acord amb el discurs que deia Antoni Hidalgo ara de tenim aquest record ben present i això és el que ens farà progressar encara més.
Sí, fins i tot em quedo també amb aquesta afirmació. Antoni Hidalgo ha dit aquesta frase, no? De fins i tot quan no hi sigui jo, quan no hi siguin els actuals dirigents, perquè al final res és etern en aquesta vida, que serveixi Olot com a punt de partida per treballar en un club més gran, en un club més estable, etc. Però tot a partir d'aquell record, d'aquell partit, i deixant de banda el que deies tu, no, Adri? Sentimentalismes. El que està clar és que hi haurà un altre cop suport l'afició arlequinada.
Ahir
no,
anàvem a dormir amb més de 200 entrades ja confirmades. Recordem que, a diferència d'altres viatges més llargs, o com és el cas de Castellón, que no venien directament entrades allà, en el cas de Paterna també, a la ciutat esportiva del València, si algú, per exemple, entre setmana no pot anar a la Nova Creu Alta, que fins avui encara està obert el termini per comprar entrades anticipades, o directament li cau més a prop Olot, o vol anar directe, o vaja, per logística li va millor anar directament al municipal d'Olot, diumenge allà sí que hi hauran entrades per aficionats del Sabadell. Això pot fer que la xifra vagi bellugant-se a l'alça en els últims dies previs al partit, però vaja, ahir anàvem a dormir per sobre dels 200.
Mira, ara l'última xifra que ens faciliten des del club és de 250 entrades venudes, i ahir informaven que s'havia posat en marxa el segon autocar d'aficionats. Com deies tu, segurament és una xifra que s'augmentarà en les pròximes hores i també en el mateix dia de partit, perquè es pot comprar a Olot. Una de les imatges que tinc més fresques i més vives d'aquell dia és minuts 5, minuts 6 de partit i gent arlequinada entrant per la porta. Difícil d'ubicar, hem parlat aquell dia de 2.000, no?, aproximadament, aficionats arlequinats el que seria la preferència del municipal d'Olot. Es viurà un gran ambient, es viurà novament un bon desplaçament de seguidors arlequinats, i més tenint en compte que l'equip va com va, que va líder, i que venen ara uns quants partits també, uns quants desplaçaments aquí a Catalunya. Per
de
tant...
fet, estem normalitzant unes xifres que al final si diem que de normal aquesta temporada segurament no seria una referència, perquè afortunadament estan anant cada cop a més la xifra d'assistència al temple, a la Nova Creu Alta. Però si més o menys parlem sempre dels 2.000, 2.500 habituals a la Nova Creu Alta en cada partit a casa, desplaçar 200, 250, a Castelló, a Olot, a València, etc. Estem normalitzant que un 10% de la teva massa social viatja allà on juga el Sabadell.
Sí, sí, és una xifra de bojos i l'estem normalitzant, com tu dius.
També és veritat que si no viatges aquesta temporada, no viatjaràs mai.
Doncs escolta, Hidalgo, perquè si algú està indecis de cara al diumenge, ha d'escoltar les paraules del míster.
Jo des d'aquí, la gent que va estar l'any passat, i que no té clar, i que no té... o que diu, buah, encara queden molts partits, que vinguin. Que vinguin. Que vinguin ara. Que estiguin amb l'equip ara. És ara el moment. Tinc dubtes, ostres, diumenge, encara queden 13 partits, ja aniré... No, és ara, és ara, és el moment. És el moment d'estar amb l'equip, sabent que diumenge tenim un partit molt important, hi haurà moments de que l'Olot ens posarà les coses molt i molt difícils. Jo tinc un partit en el cap duríssim, i hi ha aquests moments que quan més siguem dintre de l'estadi de l'Olot, molt millor.
Hi ha moments que Antoni Hidalgo, més enllà de ser l'entrenador del Sabadell, hi ha entrenadors que, per idiosincràsia, per el que suposen per l'afició o per un club en concret, transcendeixen més enllà del seu vestidor, i Antoni Hidalgo últimament, en les seves declaracions, està gairebé dirigint no només a la seva plantilla, sinó
a nosaltres mateixos i als aficionats i a tothom.
O sigui, dona la sensació que cada cop més Antoni Hidalgo està intentant fer partícip a tothom de la festa i que tothom sigui conscient del que hi ha en joc.
Per mi hi ha dos Antonios Hidalgo, a les que se m'entengui, en el bon sentit de la paraula, a les rodes de premsa. L'Antoni Hidalgo motivador, podríem dir, l'Antoni Hidalgo persuasiu, com hem escoltat a la primera resposta, ara en aquesta, i ara entrem segurament a l'Antoni Hidalgo més analista, l'Antoni Hidalgo més tècnic, més entrenador, més
tècnic, no com a sinònim d'entrenador, sinó anant a la pura essència
a
del joc,
del
no?
Partit, sí. Et sembla que comencem recordant, Adri, l'Olot, un Olot... Anava a dir l'Olot de la primera volta, no? No sé si estaràs amb mi, que juntament amb el Castellón probablement són els equips que millor impressió van deixar la Nova Creu Alta.
Jugant d'una manera molt diferent, però molt, però sí, estic amb tu. Potser el tercer en el rànquing seria, per mi, l'Atlético Levante, sí. Però no estaria a l'alçada de l'Olot, estic d'acord.
L'Olot, que li va robar durant molts minuts la pilota al centre d'esports Sabadell, va empatar a última hora, això sí, amb un gol de penal.
Sí, tots van tenir la sensació aquell dia que era una llàstima que ens empatessin a última hora, però que d'altra banda
sí,
era molt merescut. Sí,
era, sí. Segurament era el resultat més just. Doncs Hidalgo ha parlat precisament d'aquest partit.
Veient un altre cop el partit, bueno, sí, jo crec, ja ho vaig dir, no? Jo crec que no vam estar gens segurs la primera volta, ells van tenir moments, sobretot la segona part, que van tenir molta pilota i en aquestes situacions són un equip molt difícil, i bueno, per això són partits, això va passar ja fa temps, i bueno, ara ve un altre partit i segurament serà serà diferent, no?
Doncs serà un enfrontament diferent, però crec que en quant a manera de fer seran dos equips que buscaran igualment un plantejament similar, de ser una guerra, com dèiem ahir a Ràdio Sabadell.fm, la guerra de la possessió, de la batalla de la possessió, perquè són dos dels equips que números en mà, només l'Andorra té més la pilota traient els filials que no pas el Sabadell i l'Olot. De seguida li preguntarem precisament per com espera aquest partit el tècnic local de Badi Visitant, no, local, al municipal d'Olot demà passat, a Raül Garrido, però precisament en aquesta anàlisi i completem així la informació del Centre d'Esports amb la roda de premsa d'Antoni Hidalgo. M'ha semblat molt curiós avui i també molt remarcable, molt subratllable, el que ha explicat de com analitzen els rivals i de quin partit tenen com a referència, ja no pensant en l'Olot, sinó, per exemple, una setmana qualsevol del Sabadell. Volen estudiar com juga l'Orihuela, per dir-te algun rival recent. Quin partit van a buscar, Olot?
Sí, ara ho escoltarem. De l'Olot ha dit Antoni Hidalgo que és un equip amb una proposta valenta, que els obligarà a tenir una molt alta concentració en les fases del partit en les quals tinguin la pilota i en les fases del partit en la qual no tinguin la pilota, que també n'hi haurà, evidentment, amb una proposta molt interioritzada, gràcies a que Raül Garrido doncs, porta ja un bon temps al municipal d'Olot.
I bona feina la que està fent, sí, sense dubtes, el valencià.
I atenció, com deies tu, Antoni Hidalgo, que ha confessat que de vegades per estudiar els rivals doncs es fixa directament en els partits de l'Olot.
L'Olot és un equip que m'agrada moltíssim veure. L'he vist molt aquest any perquè tenim maneres molt semblants de jugar i està clar que els seus partits també serveixen per preparar el que faran els rivals. I bueno, tenen una idea molt clara, tenen una situació de que són l'equip menys golejador de la categoria i no per ficar-se al darrere, que això és molt important.
Doncs, petit matís, eh? L'equip menys golejat de la categoria, aquí he tingut un petit lapsus, però tots hem entès perfectament
el discurs que d'Hidalgo. Clar, sí. No? O sigui, no és que sigui el que menys gols ha fet, sinó el que menys ha rebut.
Correcte.
O sigui, que és un lapsus lingüe d'Antonio Hidalgo. T'anava a dir que queda un dia encara per acabar de saber... Anava a dir qui viatjarà, qui no, em sembla que no serà
no.
Així, però com a mínim en quant a sessions d'entrenament, demà a porta tancada a la nova Creu Alta, últim entrenament, diumenge el partit a les 5, i t'he de fer la pregunta fins on tu sàpigues. Els dos Aleixos, Aleix Coc i Aleix Roig, com els tenim?
Mira, malauradament, sembla que ens haurem d'anar acostumant a partir d'ara a no tenir convocatòries, que la gent es comenci a fer la idea, allò de la llista dels dissabtes de 18 o 19, segons el cas, doncs, o bé, els partits de casa que van tots convocats. Sembla que a partir d'ara doncs, no tindrem aquest privilegi de tenir la llista de convocats. Per tant, haurem d'esperar a diumenge mateix per saber si els dos Aleixos, Aleix Roig i Aleix Coc, estan a la banqueta, a l'onze titular, fora de la convocatòria. L'únic que ens ha dit avui Antonio Hidalgo és que tots dos s'han entrenat aquesta setmana. Evidentment, el cas d'un és diferent al de l'altre. El central de Vilaseca, que viu a Vilaseca, del Centre d'Esport Sabadell, ha patit una lesió més curta, Aleix Coc.
Fa un mes, a Paterna,
sí,
va ser.
I segurament en els esquemes d'Hidalgo doncs, tindria un pes més important que Aleix Roig, que a més ha tingut aquesta desgràcia de patir una lesió de llarga durada i, per tant, li falta aquest ritme de competició.
Doncs estarem atents als dos Aleixos i sense convocatòria, cosa que, com heu escoltat, no acaba de fer-li gens el pes al Pau Vitorí. Marxem cap a Olot. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
Quatre minuts clavats per sobre d'un quart de tres de la tarda. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot no és un altre, com escoltàveu ara, que Raül Garrido. Raül, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Traient els filials, dèiem aquesta dada aquesta setmana, només l'Andorra té més la pilota, el grup 3 de segona B, que el Sabadell i l'Olot, els dos equips que s'enfronten aquest diumenge al municipal olotí. Per tant, no cal ser un expert per imaginar un partit en el qual, Raül, els dos voldreu tenir la pilota.
Bueno, sí, està clar. Crec que és evident que tenim idees similars i que dintre d'aquestes idees la importància de tindre la possessió és vital, no? Però bueno, jo sempre dic que la pilota hi ha que tindre-la per a fer mal, no per a més passar-se la pilota, no? Entre nosaltres. I bueno, haurem de vigilar moltes més coses que no solament tindre la pilota, quan la tinguem aprofitar-la i per fer mal, i quan no la tinguem ser conscients de que tenim davant d'un equip que és molt complet i que ens gira molt sense pilota, després ja el va aturar, defendre'l, atacar-lo, bueno, diferents situacions del joc que són molt complexes, que no només podem simplificar en tindre la pilota o no, no? Crec que hem de ser un equip molt complet i ja dic que el partit de diumenge serà serà molt exigent.
Tenint en compte tot això, a vegades a la segona divisió B és un grup al tercer que t'obliga a canviar molt de registre en funció d'on juguis, no? Si gespa natural, artificial, més gran, més estret al terreny de joc. En aquest sentit, pel que fa a l'escenari, tampoc és que canviï massa Sabadell i Olot.
No canvia, perquè el nostre és un estadi de gespa natural, està ben conservat i bueno, les mides són bones, són grans. Sí que és veritat que el grup 3 té aquesta dificultat, no?, de que pots jugar una gespa artificial petita i després jugar a un estadi immens de gespa natural. Per mi és el grup més difícil, per el nivell general dels components del grup i per això que tu dius, no?, perquè t'has d'adaptar en moltes vegades a situacions que no són les habituals teves.
Si posem tot això sobre una balança, serveix com a precedent el de la primera volta, en el sentit d'un estadi també gran, dos equips amb aquesta manera de fer, aquell partit que realment va ser molt obert i per moltes fases l'Olot va ser superior al Sabadell, serveix com a precedent de cara a demà passat?
Bueno, és un indicatiu, pot ser que hi hagi referències que siguin vàlides, però crec que ha passat molt de temps, nosaltres bueno, crec que hem evolucionat també bastant al joc, ells també, bueno, no només hi ha que mirar la classificació per a veure que estan els primers, és per alguna cosa. Bueno, són referències que sí que poden ser útils, però crec que han canviat, hem evolucionat. Segurament hi haurà jugadors diferents a la gespa, en alguns casos, i bueno, crec que tots els partits són diferents, amb matisos, detalls, que fa que, bueno, que això és el bonic, no?, que té aquest factor de sorpresa, no?
7 punts de diferència ara mateix entre l'Olot i la part alta i la zona playoff. Falten 13 jornades pel final de la Lliga. Et llenço, Raül, una doble pregunta. D'una banda, si hi ha marge per reenganxar-se aquest tren, i ara que teniu 37 punts, 13 de marge sobre la zona baixa, us heu guanyat que a partir d'ara aquest sigui el vostre objectiu, el de somiar amb alguna cosa més?
Bueno, bé, en principi nosaltres, el nostre primer objectiu és que la Unió Esportiva Olot jugui 4 temporades seguides a la segona B, que fins ara no ha passat. S'ha jugat 3 i després s'ha baixat a tercera. El primer objectiu és que l'any que ve hi hagi una quarta temporada seguida. Este és el primer, no? I després a veure si són capaços de fer una altra cosa més o no. No tenim aquesta obligació. Jo crec que és evident que nosaltres no tenim aquesta obligació. Sí tenim una il·lusió molt gran, perquè crec que estem treballant moltíssim perquè això passi, estar a prop de ja ho estem, a prop del joc de davant, però no renunciem a res. Tenim aquesta il·lusió basada en el treball i en la humilitat d'entendre que bueno, som qui som, però tenim aquesta il·lusió de progressar.
Aquí durant la setmana, ara escoltaves un fragment, Raül, estem escoltant molts elogis, i deixa'm dir-ho també amb raó, a la línia continuista de l'Olot, amb el que heu aconseguit com a club d'una banda i el que en particular has aconseguit com a entrenador per l'altra, donant-li unes senyes d'identitat molt marcades al teu equip. A la inversa, l'etapa d'Antonio Hidalgo aquí a Sabadell no és de moment tan llarga com la teva a Olot, però també és un d'aquells equips que té les característiques més marcades de tota la categoria, no?
Sí, bueno, en el meu cas, en el nostre cas, crec que bueno, hi havia una línia anterior en quant a intenció de joc que era bueno, d'alguna manera similar al que jo he proposat, però jo crec que nosaltres hem sigut capaços d'implementar-la, no? d'evolucionar, d'una miqueta ser una miqueta més competitius de lo que abans era. No? Jo, és la meva visió i com crec que nosaltres hem aconseguit créixer. I en quant a lo d'Antonio, jo crec que és evident que la seva arribada ha canviat tot. Crec que bueno, ha implantat una manera de joc molt clara, els jugadors se senten a gust, jo veig que els jugadors tenen aquesta creència en lo que fan i tenen, evidentment, un potencial perquè tenen jugadors molt bons, no? Crec que el Sabadell és una història del futbol i jo crec que la posició que ocupa és la que realment com a institució jo diria que encara pot fer més coses, crec que el seu lloc natural és la Liga de Futbol Professional, però bueno, està lluitant i jo crec que és una alegria per a la gent que li agrada el futbol que una història i un club tan gran com el Sabadell és allà a prop, no?
Com ha canviat per això la pel·lícula, Raül, del que parlàvem ara fa uns mesos al maig, en la prèvia d'aquell Olot Sabadell, amb el que tenim ara mateix sobre la taula?
Sí, ha canviat. Jo crec que, ja dic, l'arribada d'Antonio crec que és crucial, no? El Sabadell va tindre una etapa, bueno, que no sabia ben bé cap a on anar a nivell esportiu, amb models diferents, i jo crec que l'aposta per Antonio va sortir molt bé i bueno, jo personalment me n'alegro perquè és una manera d'entendre el joc que a mi m'agrada, no? I bueno, sí, va ser un avanç i un després, no? I vau vindre l'any passat l'últim partit de Lliga quasi per baix a la tercera i ara esteu líders i molt a prop del futbol professional. Bueno, això crec que és, parla de que s'ha fet un bon treball, però jo crec que la peça clau és l'entrenador, no?
Remato el tema. Queda encara no l'últim quart de Lliga, estem a 13 jornades del final. Com comentaves, el Sabadell arribarà a Olot com a líder. Per aquest fet, pel fet de tenir un parell de punts més d'avantatge respecte a la resta, el veus com el favorit al títol o encara queda molt?
Queda molt. Jo no m'atreveria a dir això al grup 3. Crec que qualsevol rival pot guanyar i no és un tòpic, és una realitat. Tu vas a jugar davant de l'últim classificat i pots perdre, cosa que no passa a tres grups. Per tant, no podria dir això, perquè hi ha molts equips molt bons a la part de dalt. Castelló, Barça B, Cornellà, està el Lleida Pro, bueno, no sé si el deixo algú, el Villarreal B, que està en una línia ascendent. És difícil. Jo crec que fins a l'última jornada no es sabrà qui és el primer classificat, però jo crec que el Sabadell està fent les coses molt, molt bé per a que això li passi.
Doncs Raül Garrido, entrenador de la Unió Esportiva Olot, com sempre és un plaer haver xerrat una estona de futbol. Ens veiem demà passat per allà per la Garrotxa. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I com a bon divendres, el que fem per rematar la prèvia d'un enfrontament del Centre d'Esports Sabadell és repassar també les estadístiques prèvies a aquest Olot Sabadell.
El Sabadell arribarà diumenge a la Garrotxa com a líder amb 47 punts, 10 més que l'Olot, que és vuitè. Tots dos han perdut els mateixos partits, 6, però en canvi el Centre d'Esports ha guanyat 14 enfrontaments i n'ha empatat 5 pels 9 triomfs i 10 empats olotins. L'aposta pel joc de toc dels dos equips queda demostrat en el rànquing de possessió de pilota. Traient els filials, que acostumen a tenir molt més l'esfèrica, tan sols hi ha un equip que tingui més el domini de la pilota que el Sabadell i l'Olot, l'Andorra. El Centre d'Esports té per mitjana un 55,2% de la possessió, mentre la de l'equip de Raül Garrido és de 52,8%. Una de les estadístiques més curioses de l'Olot fa referència al seu joc net. L'equip volcànic és un dels que menys amonestacions rep. En tota la Lliga ha rebut 57 targetes grogues, una menys que el Villarreal B i el Castellón, i 6 menys que el Mestalla, l'equip que encapçala el rànquing de Fair Play. El màxim golejador dels olotins és Salines, amb 6 gols, incloent-hi el doblet de la setmana passada contra la Nucía. El segueixen Xumetra i l'exarlequinat Héctor Simón, amb 5 dianes. Recordem que el pitxichi arlequinat és Edgar Hernández, autor de 8 gols en el que portem de temporada. Si el Centre d'Esports acaba de trencar una dinàmica de dues derrotes seguides, el seu rival demà passat arribarà al duel amb inèrcia positiva. Fa 6 jornades que l'Olot no coneix la derrota, amb 3 empats i 3 triomfs, el que ha permès a l'equip vermell recuperar llocs a la classificació. Pocs camps són més propicis per al Centre d'Esports que el Municipal d'Olot. No només per la permanència assolida l'any passat allà. En 4 visites en Lliga, 3 a segona B i la de 1994 a tercera divisió, el Sabadell mai ha perdut allà, només ha empatat un cop i ha tornat 3 cops victoriós. En aquests 4 precedents, l'Olot només ha notat un gol i, a més, els dos últims partits allà han acabat amb el mateix guarisme, Olot 0, Sabadell 2. Finalment, l'àrbitre del partit serà Miguel Sesma Espinosa, de La Rioja. El col·legiat logroñés té 25 anys i suma 3 temporades d'experiència a la segona B. Curiosament, la seva mitjana de targetes ha anat increixendo. La primera campanya, 3,9 grogues per partit. La segona, 4,9. L'actual, 5,4. Succeeix el mateix amb les vermelles. Una en tota la primera temporada, dues la segona i tres en el que portem d'aquesta. Cap precedent, ni amb l'Olot ni amb el Sabadell. Un local no guanya amb Sesma Espinosa d'àrbitre des de Lleida a principis de novembre. El balanç, incloent-hi Copa, és de 2 victòries locals, 3 empats i 3 triomfs visitants.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. Suite de bronze.
Cap derrota. Arlequinada en Lliga, com escoltàveu ara amb l'Helena Molís en aquestes estadístiques a Olot. Sí, per això, en competició oficial, recordeu, fa més d'una dècada. A més, amb l'Olot, en una categoria bastant despenjada de la de l'actualitat, de la segona divisió B, en qüestió d'un quart d'hora ja guanyava 3-0 en Copa Catalunya un mes d'agost contra el Centre d'Esports, aleshores entrenant per Ramon Moya. Per tant, ha plogut des d'aquella derrota finalment per 3-1. Però vaja, com deia ara l'Helena, en Lliga ni una sola derrota arlequinada a Olot i que duri. És una mica estrany perquè estem escoltant la sintonia de la suite de bronze i no és dilluns, però en clau segona B, ahir us comentàvem el que publicava UAU Lleida Ràdio, que el Lleida Esportiu havia estat denunciat per la Seguretat Social i Hisenda, així com també el seu president, Albert Esteve, i avui ha comparegut precisament el màxim responsable de l'entitat, d'entrada carregant contra la premsa dient que avui fa just un any de l'aixecament de l'embargament preventiu, el que, critica Esteve, ningú ha publicat.
L'aixecament de l'embarg preventiu. Vull dir, que sapigueu, tothom va córrer molt al juliol a treure l'embarg preventiu, però ningú va córrer a l'aixecament. És molt curiós, això. A treure merda de tothom. A aixecar embargs, tothom desaparegut.
Serveix molt per saber el to que ha utilitzat el president del Lleida Esportiu durant aquesta compareixença ara fa una estona, en paral·lel a la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Simplement un altre tastet del que ha passat avui a Lleida. Especialment ha carregat contra l'Ajuntament de Lleida, afirma el president del Lleida Esportiu que tot ve dels acords tancats amb el consistori, que Hisenda els considera patrocinis i no convenis. Per Albert Esteve és culpa de l'Ajuntament, del qual ha dit literalment que no ha deixat de posar pals a les rodes des del 2011 amb convenis mals fets.
Tenim un problema, i l'Ajuntament ho sap. Tots els convenis que s'han signat des del 2011, Hisenda diu que és un patrocini, no és un conveni. I ho diu en Lleida, l'Ajuntament ens ha fet saber sempre que tots els convenis són iguals. Si els convenis són un patrocini, Hisenda diu, no ho dic jo, aquí els informes, d'Hisenda, porten IVA. Si us clar, si imagineu, des del 2011 fins al 2016, que va ser l'últim conveni que vam signar, porten IVA, però això ningú ho explica.
Mala maró, per tant, a Lleida, amb aquest nou enrenou institucional arran del que ahir publicava UAU Ràdio aquesta denúncia rebuda pel Lleida Esportiu i pel seu president per presumptes fraus amb Hisenda. Avui Esteve, com escoltàveu, s'explicava en roda de premsa. De seguida parlem de waterpolo. Tenim per aquí el porter de l'Astralpool Natació Sabadell, l'Edu Lorrio, abans per completar la informació relacionada amb el món del futbol, ja que ahir obríem per aquí. El juvenil del Centre d'Esports haurà d'esperar per assaltar el lideratge en solitari del grup setè de la Lliga Nacional Juvenil. L'equip de Miquillador va caure ahir per 3-1 contra el juvenil B del Girona en el partit ajornat en el seu dia a la 19a jornada. Puntuant, en tenia prou el juvenil A, ara fa gairebé 24 hores clavades per desfer l'empat amb el Barcelona B, però a Vila Blareix va arribar la primera derrota de la temporada fora de casa. 13 jornades en total feia que no perdia el conjunt arlequinat. El tècnic Miquillador recorda que aquesta és una cursa de fons.
La dinàmica de victòries ha estat molt bona i quan perds te'n dones compte de lo bona que és i tornes una mica a la part més terrenal del futbol, que és que cada partit costa molt guanyar-lo. Els jugadors han d'entendre això, que tot forma part del procés, que ells segueixen segons, empatats a punts amb el líder, tenint un avantatge en el Cerdanyola, que encara queden 12 jornades, que és un món.
El Barcelona B i el Sabadell segueixen empatats al capdavant de la Lliga Nacional Juvenil i el Girona B recupera la tercera plaça situant-se només 2 punts. Aquest cap de setmana la competició s'atura per la celebració del Carnaval i la vinent l'equip de Lledó visitarà el juvenil B del Nàstic de Tarragona. Per cert, parlant de la roda de premsa del Lleida Esportiu, començava en paral·lel a la d'Antonio Hidalgo fa una estona que ha acabat. Per tant, llarga i extensa la compareixença d'Albert Esteve, el president del Lleida Esportiu. 3 minuts 53 segons, gairebé 4 minuts per sobre de 3:15 de la tarda, una petita aturada per la publicitat i parlem amb tot un porter internacional amb la selecció absoluta, amb el porter de l'Astralpool Natació Sabadell, Edu Lorrio.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
La busca per Aaron Rey dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, gol! Sabadell 2, Edgar Hernández, Orihuela 1!
D'una remuntada màgica a una tarda inoblidable.
Se'n va Pol Ballesteros! Gol! 1-0, Sabadell, Polete 2!
Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
L'equip d'Antonio Hidalgo torna al Municipal d'Olot, l'escenari de la salvació de l'any passat. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Olot, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Molt bona, sóc en Toni González i cada divendres i dissabte nit us convido a escoltar Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la 94.6. A partir de les 9 de la nit, novetats musicals, agenda sobre l'oci nocturn, entrevistes i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
Dues hores de música electrònica non-stop.
Vitamina.
La teva píndola de ritme.
La teva píndola de ritme.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com us dèiem, deixem el futbol, anem a parlar una mica de waterpolo. Avui tenim aquí els estudis a tot un medalla de plata, l'últim europeu de la selecció espanyola a Budapest, un porter internacional del Natació Sabadell acabat d'arribar aquesta temporada. Edu Lorrio, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Madrileny, però des de fa uns quants anys ja aquí a Catalunya, em deies ara fora d'antena, primer vivint a la Barceloneta, porter del CNB, des de fa uns mesos, aquesta temporada aquí a Sabadell. Per tant, t'he de preguntar, d'entrada, què tal aquí aquesta adaptació al Natació Sabadell? M'imagino que canvi d'aires, res a veure, vius aquí a Sabadell, nova dinàmica, i de moment aquests primers mesos, quin regust, quina valoració et deixen?
Pues la verdad es que muy buena, muy contento, el club me ha acogido y la ciudad me ha acogido perfectamente, con un cariño maravilloso y estoy encantado de estar aquí.
Medalla de plata a l'últim europeu. Si et sembla, comencem per la selecció, després parlem del club, que hem de parlar moltes coses. Tenim partit a Mataró demà, tenim una Copa del Rei que il·lusiona i molt a Can Llong, perquè a sobre sou els anfitrions, però et pregunto d'entrada per aquesta medalla de plata, que m'imagino que és una espineta, no? Que al final dius, medalla de plata, passa el temps i suposo que la sensació és millor cada vegada, però allò de perdre amb els penals una altra vegada, una altra final, fa ràbia, no?
Pues en este caso nos dio mucha rabia, mucha pena, un poco de frustración, porque al final creo que las últimas tres medallas que hemos conseguido, las tres, pues gracias de plata, bueno, esta ha sido la que más nos ha dolido. Al final creo que por el juego desplegado de España durante todo el campeonato, por también los precedentes que veníamos de dos finales en Guangzhou y en Barcelona, y bueno, un poquito por la sensación que tenemos interna nosotros dentro del equipo de ese, creo que este es nuestro momento, lo merecemos, pues sí que es verdad que es la que más nos dolió, nos sentimos un poquito tristes y un poco disgustados porque creo que dentro de lo que es el ambiente que se vivió en el Duna, contra Hungría, contra la afición, contra toda una masa de gente tan increíble como fue esos 15 días de campeonato, llegar a la final y plantar cara y llegar a los penaltis, pues creo que pues ojalá la moneda hubiese caído de nuestro lado esta vez.
Clar, al final arriba un altre cop la tanda de penals i és com reviure sensacions d'allò que ja has viscut, no? En el teu cas, a més, vas estar a punt de convertir-te en heroi perquè vas estar sota els pals en l'últim penal. No va poder ser, però en aquell moment què passa pel cap d'un? Jugant a Hongria, contra Hongria, després de no haver estat durant la mateixa tanda de penals sota pals, posar-te a la porteria a l'últim penal, suposo que deu ser una sensació brutal, no? De dir, com la faci grossa, Edu, surts com a heroi aquí a totes les portades.
Bueno, más que salir como héroe, como bueno, lo que piensas es en que has estudiado los penaltis del otro rival, en el que has hecho tu trabajo y en el que siempre tienes que estar preparado para en cualquier momento saltar y tener tu momento de lucidez. Y al final en ese momento pues Hungría había encajado los cuatro primeros penaltis y bueno, por una situación de Dani decidió cambiar y probar conmigo a ver si pues yo podía estar más acertado. Y bueno, pues al final chutó Zalanki en este caso y metió gol y bueno, pues no pudo ser, la verdad, una lástima, una lástima.
En els últims campionats esteu arribant molt lluny. És cert que amb aquest punt de ens hem de treure l'espina com sigui de les maleïdes finals que perdem els penals, però clar, si anem uns anys enrere, hi va haver un moment en el que l'equip femení sí que va treure el cap i va estar arribant molt lluny, però el masculí li costava d'arribar. Quina ha estat la clau per la revifada perquè un altre cop la selecció masculina estigui al mateix nivell que fa, per exemple, 15 anys, o de recuperar aquest nivell d'equip top al món?
Bueno, yo creo que la clave del éxito está en esa mezcla, en esa fusión entre el staff técnico y un grupo amplio de jugadores, de 18 jugadores que hemos formado durante estos 3 años un buen grupo, una familia, en el que el sistema de juego, el rigor táctico del equipo ha hecho que España se convierta en una selección difícil de ganar y bueno, el éxito pues ha estado en la forma de competir que hemos tenido, en esa fuerza del grupo y bueno, pues creo que si España no hubiese tenido esta unión, esta fuerza del grupo, esta conexión entre todos, pues no hubiese sido posible ni siquiera estar cerca de las medallas.
T'he de confessar la meva admiració en aquest sentit, perquè al final competiu contra països sencers com Sèrbia, com ve al cap Hongria, Croàcia, que són potències en quant a tradició. Vas allà de vacances i veus que la gent té la tradició, el costum d'agafar la pilota i anar a la platja i jugar a waterpolo. El número de llicències no té res a veure i, en canvi, contra gegants esteu al màxim nivell. Ara ve Tòquio, que m'imagino que allò és la intenció de dir ara em trauré l'espina allà on fa més mal encara pels rivals.
Sí, yo creo que ante esa superioridad en muchos aspectos que tienen estos países con respecto a España, nosotros hemos sabido aprovechar muy bien nuestras armas. Nuestro ritmo de juego, nuestro rigor táctico, han hecho que bueno, que podamos competir contra esta superioridad física que es evidente que tienen ellos con respecto a nosotros. Así que bueno, y con respecto a lo de Tokio, pues qué decirte, son los Juegos Olímpicos, es el sueño de todo deportista, es la cumbre de toda preparación y bueno, lo afrontamos después de 3 años estando en las medallas, tanto en las competiciones principales, entre comillas, como digamos estos 2 europeos y el Mundial, como tanto en Europa Cups como en Ligas Mundiales, hemos estado también en la lucha por las medallas y creo que el equipo llega en un buen momento, en un buen estado de forma y con una mentalidad muy muy esperanzadora y muy positiva de conseguir llegar lejos en los Juegos Olímpicos.
Hi ha una curiositat al darrere de la porteria de la selecció que potser la gent no ho sap, que és que Sabadell té 2 veïns que són els porters de la selecció espanyola. Cap dels 2 sou d'aquí, tu de Madrid i el Dani López Pinedo tampoc és d'aquí de la ciutat, però viu des de fa una dècada aquí a Sabadell, per tant, gairebé 2 veïns nostres que esteu allà compartint sota pals. Després parlarem d'ell, del Dani, del que deia sobre la Copa del Rei en concret, però clar, jo no seré qui el retiri, però va camí dels 40 anys. Per tant, no sé si l'Edu Lorrio pensa el relleu quan toqui a la porteria, aquí me l'he de quedar jo o he de ser el relleu natural?
Bueno, no lo pienso, en ningún momento lo he pensado, simplemente pienso en disfrutar en la maravillosa oportunidad que tengo de compartir portería con Dani en los momentos que pasamos juntos, en que hasta compartimos, somos los que siempre dormimos juntos en la misma habitación y bueno, de seguir disfrutando de estos años maravillosos y del gran nivel y del, bueno, del espectacular nivel que está dando Dani campeonato tras campeonato y que no creo que sea el momento para que deje de estar en el ámbito internacional y no lo pienso, no lo creo. Entonces, mientras él quiera seguir disfrutando, le siga picando el gusanillo de estar en la pomada, pues será él el que esté ahí y los demás, en este caso yo, he tenido la suerte de estar esos 3 años con él y bueno, pues estaré a su lado y compartiendo portería con él.
Que no volia retirar, que queden anys i que és un tros de porter, com tu comentaves. Demà tot això jugueu amb el Natació Sabadell a 1:45 a la piscina descoberta del Mataró, que és un duel directe al final, no? Ve per darrere, però molt, molt, molt a prop al conjunt mataroní i, per tant, per seguir el tren del teu exequip, del CNB, del Terrassa, en aquest tipus de compromisos no es pot fallar, no?
No, ante rivales directos es verdad que si fallas, pues luego al final de temporada lo notarás o tienes que recuperar esos puntos con otros rivales. También es cierto que el Sabadell, en este caso, viene de una primera jornada de descanso, viene de una segunda jornada contra el Barceloneta, que salvo el Mediterráneo, todos han perdido, y venimos de jugar contra el Canoe. Al final de los tres primeros partidos de la segunda vuelta hemos sacado tres puntos y bueno, ese calendario también le tocará llegar al resto de equipos. Pero sí es verdad que jugar contra el Mataró en su piscina es una gran piedra i que vamos allí a por todas.
I a més, després del calendari que repassaves, a sobre ara ve la Copa, o sigui que és l'últim gran partit just abans d'una competició que atura la Lliga, també.
Sí, sí, por supuesto. Al final, nosotros particularmente no hemos querido hablar de la Copa todavía, porque creo que sería un error pensar que bueno, lo ilusionante que es la Copa, que es cierto, que es evidente, pero que la primera prueba que tenemos en esta segunda vuelta viene en Mataró, y seguramente si conseguimos sacar un resultado positivo de allí, la mentalidad del equipo sea aún más positivo y podamos llegar a la Copa con un gran positivismo.
Jo que t'anava a preguntar per la Copa, que si sou els anfitrions, que si jugues contra el teu ex-equip, el que deia Dani, ara no sé si preguntar-te o no, perquè em deies que centrats en Mataró només.
Sí, bueno, me refiero que no hemos hablado de ello porque es verdad que el cuerpo técnico Kim y Ferran no han querido sacar esa concentración de este partido del sábado, pero hablando de la Copa y centrándonos en ella, es verdad que bueno, que jugamos en casa, que yo creo que no es presión de ningún modo, es todo motivación, es todo ganas, y jugar contra mi ex equipo, al final lo considero un equipo más, le tengo el cariño de haber estado tres años allí, muy felices, en el que me han devuelto a la selección, en el que me han dado un gran salto en mi carrera deportiva, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, y bueno, le estoy muy agradecido.
Deies el tema de jugar a casa, que no és cap pressió. De fet, deia abans el Dani López Pinedo, que el vam escoltar abans d'ahir aquí al programa, a l'Hotel Suís, que si alguna competició és la de les sorpreses, en majúscules, aquesta és la Copa del Rei. Per tant, sabent que l'Atlètic Barceloneta, que sempre és el gran favorit, va per l'altra banda del quadre, jugant-se aquí a Can Llong, el sorteig no ha estat fàcil, per què no dir-ho?
No ha estat, ni molt menys.
Però al final es donen molts condicionants per estar il·lusionats, no?, amb aquesta competició.
Sí, claro que sí. Al final, mira, el lado de nuestro cuadro del Sabadell, tenemos el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto clasificado de la liga ahora mismo, y en el que cada uno puede ganar o puede perder con cualquiera. Entonces, más esperanzador, más motivacional que eso, no creo que exista. Al final es verdad que el otro cuadro, pues teniendo al Barceloneta, siempre hay un claro favorito, pero en nuestro cuadro no lo hay, no creo que exista, porque mira, hace la primera vuelta creo que Mataró gana al Terrassa en su casa, nosotros ganamos al CNB en nuestra casa, pero luego hace esta jornada, la pasada, ganó el CNB al Terrassa en su casa. Al final todo puede pasar, es una eliminatoria muy abierta y con muchísimas ganas.
Està maca, la Lliga, en aquest sentit, el waterpolo d'aquí de casa nostra. Tenim l'Atlètic Barceloneta, que està dos graons per sobre, però està molt maca, està molt competida.
Sí, está muy competida entre la segunda posición y la sexta, la séptima, está muy competida, eso hace que la liga sea bonita, que sea entretenida, que también para el espectador diga, hostia, voy a ver un partido que tengo ganas, a ver qué pasa, se deciden por un gol, dos goles, empate, al final, eso hace que la liga sea atractiva.
Per cert, ara que parlàvem del tema d'Hongria, Croàcia, la tradició, la gent a la piscina d'una, etc., també fem una crida, no?, que la gent de Sabadell respongui, Copa del Rei i de la Reina, tot en un mateix cap de setmana, la setmana vinent aquí a casa. Per tant, millor que això, és difícil trobar un espectacle més gran.
Totalmente. Yo creo que juntar las dos competiciones hace que nuestro deporte coja aún más importancia. Creo que es para el espectador es bonito poder estar disfrutando durante cuatro días de un espectáculo como la Copa del Rey, en el que todo puede pasar, como decíamos antes, y en el que yo creo que invitamos a todo aficionado al waterpolo, todo habitante también de Sabadell, todo el mundo que le guste el deporte, que asista el siguiente fin de semana a Can Llong i bueno, que anime mucho al Club de Sabadell.
El Pau està escalfant la veu que li tocarà narrar els partits del Sabadell aquí a Ràdio Sabadell. Sí. Tu t'imagines que li toca narrar una copa aixecada per, en aquest cas, per l'Astralpul Natació Sabadell masculí?
Bueno, ojalá, ojalá.
Per a dos majors, eh? Sí, o sigui, repetim la visita aquí, si
sí,
et sembla.
Sí, por supuesto. No, eso estaba más que seguro si pasase. Nosotros lo intentaremos. Vamos a por todas. Primera piedra de la copa será el CNB. Y a partir de ahí no pensamos en ninguna semifinal, ningún rival que querramos más o menos. Primer partido es CNB y a partir de ahí iremos a ver qué pasa.
I abans, com deies, demà a 3:15 aquest desplaçament a Mataró. Edu Lorrio, veí de Can Feu, ciutat d'aquí de Sabadell, internacional absolut. Ha estat un plaer conèixer una miqueta més el teu futur, el teu present més immediat, el teu passat, aquesta medalla de plata a Budapest, i el que diem, repetim visita i convides a qui vulguis després de la Copa, tant de boca amb el trofeu per aquí.
Muchas gracias a vosotros y un placer. Repetimos cuando queráis.
Hola, sóc la Marina Cordobés i jo escolto cada migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per cert, que el Natació Sabadell, en aquest cas femení, aquest vespre mateix té partit. Serà Can Rosés contra el Rubí en un dels duels comarcals de la Lliga Premat. Serà més el primer dels dos compromisos consecutius que tindrà l'Astalpul, ja que demà rebrà també aquí a casa el Boadilla madrileny. La doble cita arriba després d'una estada feta aquí a Can Llong amb la selecció francesa, i de tot plegat ha parlat una mica l'entrenador David Palma, que vol aquesta càrrega física extra com a simulacre del que serà la setmana vinent, ara que parlàvem amb l'Edu Lorrio, la Copa de la Reina, que també juga aquí a casa.
Aquesta setmana fots una mica de xitxa, molt treball tàctic, molt partit, que arribaran a final de setmana cansadetes. Segurament a Rubí arribarem una mica tocadetes, però pensem que hem de ser superiors, encara que físicament costi una mica tant Rubí com Badia. Són equips que has de treballar. Després descansar dilluns i a partir d'aquí ja començar a preparar Copa.
De la seva banda, Marina Cordobés, la jugadora del Natació Sabadell, també té clar que el partit de la primera volta contra el Rubí, saldat en victòria per només dos gols de l'Astalpul Natació Sabadell, servirà avui per no relaxar-se. Encara que la Rubinenca i el Boadilla estiguin a mitja taula, la jugadora del Sabadell alerta que són un perfil de rival que a un partit poden complicar les coses.
De fet, ara el David ens ha comentat que tenim dos partits importants i bueno, no hem de baixar el cap i seguir treballant. Són de la zona mitjana, però realment et poden sorprendre. Aleshores, doncs, bueno, també ens va bé com mantenir aquest nivell així alt d'intensitat i bueno, ens aniran bé aquests dos partits, sí.
Per tant, un parell de compromisos aquesta setmana. Avui a 3:15 a Can Rosés, aquest Rubí Astalpul Natació Sabadell. Demà a 3:15 a casa, aquest Sabadell Boadilla, serà la prèvia d'una Copa de la Reina i una Copa del Rei que arrenca dijous, divendres, dissabte, diumenge, 4 dies de waterpolo masculí i femení a Can Llong. Una aturada en el camí, hem de parlar encara de bàsquet o de ciclisme, entre d'altres coses.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ei, avui vols sortir a cremar a la pista de ball? Vols moure l'esquelet? Tens ganes de ballar amb la seguretat que et donen 5 combinats màgics? Toni, Roger, prou, para. Aquesta vegada cremarem sola a ritme de Chili Funk. El dia 22 a les 9 del vespre, Salsitxes Paradís torna a obrir la paradeta amb un programa especial dedicat a la Chili Funk. Ha arribat el torn del Gypsy Soul i la rumba funk.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Tweet,
Tram final del programa d'avui. Després de parlar de waterpolo, ho fem ara de bàsquet, perquè el Bàsquet Pi afronta un nou duel directe per la salvació, però com sempre diem, quin partit no ho és en aquesta Copa Catalunya tan igualada. Ben immers a la zona de promoció de permanència, trobem ara mateix el conjunt escolapi 11, que visitarà diumenge el Centre Catòlic L'Hospitalet, el 7è, amb 9 triomfs, és a dir, 2 més que els sabadellencs. Els homes de Jaume Prat jugaran allà on, curiosament, estan traient millors resultats en aquest curs, és a dir, lluny de Can Colapi, tot i que els dos últims partits a domicili s'han saltat amb derrota. En total, la Pia n'ha guanyat 4 i n'ha perdut també 4. A casa, en canvi, el balanç és de 3 triomfs i 6 derrotes, el doble. Pel jugador Pere 3, aquest any el factor pista està passant a un segon pla.
Aquest any crec que és el que el factor pista està influint menys. Nosaltres ens agradaria, evidentment, que quan juguem a casa la nostra gent fos sempre un fortí, però no està passant, està depenent més de com està l'equip a nivell mental, a nivell físic i tots d'altres factors. I això vull dir que no crec que influeixi gens el fet de que el Cercle Catòlic hagi guanyat més partits que els que ha perdut a casa. De fet, això no és una dada que em faci massa por. Nosaltres ens plantarem allà i crec 100% que depenem de nosaltres mateixos.
L'equip riberenc, això sí, acumularà 3 triomfs seguits a casa, l'últim contra la S, 60-59, gràcies a un triple sobre la Botzina. Tornant al present, el de diumenge serà probablement el partit amb més pressió que hauran jugat fins ara la Pia. Per primer cop en tota la temporada, l'equip de Jaume Prat podria veure com s'obre una escletxa ja de dues victòries respecte a la salvació si el Castellbisbal i l'Alpicat guanyessin els seus compromisos. Ara bé, ni, a, ni uns ni altres ho tindran fàcil, ja que s'enfrontaran a rivals situats a la part alta. En tot cas, i per evitar qualsevol sorpresa, els escolapis han de retrobar-se amb el triomf després de dues derrotes consecutives, i això és el que espera Pere 3.
Ells estan amb dues victòries més que nosaltres, però podria ser perfectament al revés. Sí que és un equip jove, molt ben treballat també, i que està fent una bona temporada per l'equip que té. Nosaltres, bueno, fem una mica una de cal i una d'arena, no? Però ara ens toca sumar, i vaig amb la confiança plena de que l'equip farà un partit molt seriós i, tot i ser molt difícil, podem treure perfectament un partit Hospitalet.
Aquest duel de Copa Catalunya entre el Centre Catòlic L'Hospitalet i el Bàsquet Pi arrencarà diumenge al migdia a 3:15. Repassem informacions en format més breu. Això sí, continuem al món de la cistella, perquè l'Escola del Carme i el Club Natació Sabadell es veuen les cares avui en un duel dramàtic per la permanència a la primera catalana femenina de bàsquet. Tots dos conjunts estan ben ficats a la zona de perill, amb les nedadores antepenúltimes a dues victòries de la salvació directa i les carmelites penúltimes a tres. Per tant, si les de Víctor Arana tornen a perdre, quedarien ben enfonsades a la classificació. La tranquil·litat pels dos equips és que només el Cué descendeix directament i el Reus ja té peu i mig a segona catalana amb el caseller de victòries encara per estrenar. El derbi es disputa avui a les 10 de la nit al Pavelló del Sud. I David de la Cruz disputa avui també la tercera etapa de les 5 de la Volta a Andalusia de la Ruta del Sol, una jornada de 177 quilòmetres entre Jaén i Úbeda. Ahir el de Campoamor va perdre dues posicions a la general en un final ple de nervis i ara és desè a 1:14 del danès Jakob Fuglsang, el líder de la general. La victòria d'etapa a l'exigent rampa final d'Iznájar va ser pel ciclista del Caja Rural, Gonzalo Serrano. Amb aquest apunt, amb accent andalús a terres andaluses del sud, es troba David de la Cruz. Acabem el programa d'avui, pocs segons per arribar a les 3, des del control de sous. Envia una abraçada enorme al Toni González. Podeu recuperar aquest programa a Ràdio Sabadell al Twitter o a radiosabadell.fm d'aquí a uns segons, i també podeu continuar informats allà, així com també al 94.6 o la resta de les nostres xarxes socials, Instagram o Facebook. Que vagi molt bé el Sabadell en Joc, per cert, aquest diumenge, 4:15. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.